Bicentenari de la creació del sistema mètric decimal. Senyor Català, vostè s'imagina que hagués estat de nosaltres si això no s'hagués portat a terme?
Sí, no, miri, un exemple el tenim aquí al costat, eh? O sigui, ara que estem parlant de Mart, la sonda que van llançar la primera, la companya d'aquesta, la Lander, la Climatem, eh? Doncs se'n va anar a Norris perquè la Lockheed, que era la fàbrica que va preparar-ho tot, que va doncs, fer el giny, va treballar amb unitats angleses. I en canvi a la NASA es treballa amb unitats mètriques. I d'això no se'n van donar compte fins que van dir, bé, el dia ara, vull dir, en un moment que havia fet 750 milions de quilòmetres per l'espai i es trobava uns 270 milions de quilòmetres de nosaltres. I va dir, bueno, senyors, ara ha arribat el moment de que el posarem en òrbita. I, és clar, els programes no sortien per enlloc. I, esclar, es va estavellar. 35 això, milions de vegades estavellats.
Però això de la NASA és un cert desori, també, no?
Sí, una miqueta sí.
Si ara ens resulta que aquesta sonda que s'ha perdut és perquè no van calcular que quan arribaria a Mart podia haver-hi pols i que la pols ha interferit. És que, no sé, no, estic totalment perdut.
Bé, no, jo, regafant...
Estic tan perdut com la sonda aquesta en qüestió, jo ja, eh? Que no entenc res d'això.
El que passa és que, escolti, tingui en compte una cosa. Aquí hi ha un problema, jo, a mi em costaria molt poc, ja em coneix, a mi em costaria molt poc de dir que els de la NASA són uns desgraciats i tal, i tot el que faci pudor a Nord-Amèrica ja sap com sóc jo, no? Però és que el que passa és que qui s'emporta el tall gros dels pressupostos nord-americans és el Pentàgon, i a la NASA li estan retallant cada vegada més coses. Clar, ara ja la idea, podríem dir, el lema que tenen a la NASA és allò que en diríem aquí, bueno, bonito y barato. Vull dir, és allò de pim, pam, pum. Clar, vostè li fa gràcia, no? Diu, escolti, però no havíem pensat amb la pols, miri, ni diré encara una de més grossa. Quan va arribar el Mars Pathfinder, aquella que ho va veure per tothom per televisió, aquella mena de cotxet que corria per Mart, etc etc, i que feia les anàlisis de les roques, doncs té que tenir en compte que qualsevol persona mínimament seriosa pensa que si es té que fer una anàlisi de les roques, doncs les roques han d'estar netes. Doncs realment el que es va fer és una anàlisi de la pols que hi havia sobre les roques, perquè ni cèntims tenien per posar-hi un pinzell automàtic que els netegés les roques. Això és veritat, és autèntic.
De tota manera, escolti, com que això d'intentar investigar què passa a Mart, què hi ha a Mart i més enllà de la ciència-ficció que sempre ens ha familiaritzat amb els marcians possibles, etc etc, no ens n'acabem de sortir per la via científica, quina importància continua tenint Mart en tot el que suposa la investigació de l'espai, per insistir tant en Mart?
Miri, ara diria allò que m'agrada que em faci aquesta pregunta. Doncs que li havia preparat una cosa.
Sí, no, però ara em donarà una cosa d'aquestes que jo continuo sense entendre.
Senyor Cuní,
no?
Senyor Cuní.
Totes les missions de Mart, des de l'any 60.
Des que van començar, totes, absolutament totes, siguin...
Per això, s'han fet 33 missions a Mart, de les quals n'han fracassat 17.
Que és el 51,5%.
Doncs escolti, amb un fracàs del 51%, per què s'insisteix?
Bé, perquè en principi hi ha diverses coses. Veiem, una cosa és la ciència i l'altra cosa és la tecnologia. És a dir, podríem dir les ciències així, les ciències de l'espai, gràcies a aquests programes, proliferen, van proliferen i podríem dir que es va coneixent cada vegada més. Però el que es coneix molt més és la tecnologia. En aquest moment domina la tecnologia enfront de la ciència. Jo li he portat aquí uns aparells que, si vol, són tontos, però no són tan tontos. Miri, això és, esclar, això fa els seus 2 quilos. Això és un telèfon mòbil de fa 12 anys.
12 anys.
12 anys, o sigui.
És una mena de... És una mena de maleta amb una antena d'aquesta semblant a les dels cotxes.
Però és això.
De les que es desprèn, doncs, l'auricular corresponent.
2 quilos ho tenies que portar així pel carrer.
No, que no ho portava ningú, això.
Que no portava ningú.
Generalment això estaven els vehicles, sí.
Això és un telèfon mòbil 2 anys després. 81 grams. Amb dues bandes i excepte xurros amb xocolata o fa tot el que vulguis. Clar, la diferència és brutal. I llavors hi ha aquests telèfons, doncs que no són solament telèfons, sinó que és un ordinador, realment. Clar, llavors, què vol dir això? Doncs una cosa molt senzilla. Com que costa tant vèncer la resistència, la força de la gravetat de la Terra, llavors, esclar, i els quals no poden ser monstruosos, els soviètics en havien fet un, però es va acabar, que se'n deia energia, però es va acabar. Llavors, doncs, els capdavanters amb el projecte Mars, que ha sigut dels nord-americans, els seus coets són bons, però no arriben a ser solució. Minimitzar-ho tot. És a dir, fer-ho petitíssim. Eh? I això, és clar, llavors la tecnologia civil ha tingut aplicació. S'ha passat d'aquest monstre de telèfon en aquest telèfon doncs, tan petit. No?
Va estar dient que el benefici que tots plegats com a societat n'hem tret o n'estem traient de l'aventura espacial és això, que hem tingut accés a uns estris que eren impensables o que serien impensables si no hi hagués la cursa a l'espai.
Sí. Miri, aquesta remor que ara sentiran els oients, suposo que la poden identificar.
És remor de velcro.
Exacte, això és remor de velcro. El velcro no hagués existit si no haguessin tingut que fer els trajos pels astronautes. Clar, ara ens sembla una tonteria, però vostè sap la quantitat, per exemple, de gent afectada per Parkinson que fa servir la roba amb velcro? Perquè, és clar, una cremallera no la poden posar, els botons no els poden cordar, però encara que un tremoli, a poc això es queda d'això, es queda enganxat. Llavors, esclar, són tonteries, si vostè vol. El rellotge que porto jo, de fet, els rellotges aquests que marquen, per exemple, les 10:31,
sí.
Els digitals, això si no hagués sigut per l'aventura de l'espai, tampoc. Però per què Mart? Vostè preguntava per què Mart. Uh-huh. Perquè és una cosa molt fàcil. Miri,
per això també ho haguéssim pogut tenir continuant anant a la Lluna.
Exacte.
No calia anar tan lluny.
Exacte. Però, esclar, tingui en compte una cosa. Mart, possiblement, Mart té 3.500 milions d'anys de vida, no? Possiblement, Mart pot tenir alguns recursos que ens recordin més a la Terra. Estic parlant de l'aigua, per exemple. Llavors, és clar, si per, en lloc de fer colònies humanes a la Lluna es fan colònies humanes a Mart, tingui en compte que aquestes resistències, aquesta necessitat, per exemple, de coets tan grans, no faran falta. Aquesta força de la gravetat ja l'haurem deixat d'enrere. Cert que hi haurà la gravetat de Mart, però és molt, molt més petita que la Terra. Tingui en compte una cosa, per exemple, aquesta sonda, la lander aquesta que ha fallat ara, doncs Mart normalment... Mart té una òrbita molt excèntrica, per tant, a quants quilòmetres està Mart? Home, mira, es considera que com a terme mig doncs, posem-hi doncs, una mitjana de 250 milions de quilòmetres. Però aquesta sonda ha tingut que fer 750 milions de quilòmetres. Vull dir que no és fàcil anar d'aquí a allà, per dir d'alguna forma, perquè és clar, perquè hi ha els planetes que s'acosten, que es van darrere, endavant, la força de la gravetat. Quan hi hagin colònies, si és que arriba bé, se suposa que per l'any 2007 ja podrem posar alguna totxana a Mart. Doncs, quan s'hagi vençut aquesta força de l'atracció, llavors serà molt més fàcil sortir cap a l'espai exterior.
Si els nostres oients, per exemple, entren a internet a www.planetari.org, tindran la possibilitat d'accedir a la pàgina de la Societat Planetària que estava preparada per reproduir en directe el so del vent de Mart. Però encara que tinguin capacitat a través del seu ordinador de poder escoltar aquest so, és evident que aquest so no sonarà, perquè ho havia de fer a través d'un micròfon situat a la Mar Polar Lander, que és la nau que s'ha perdut. L'únic que se sent hores d'ara és silenci. Varen trencar, com dèiem fa uns instants, el silenci d'aquells que volien exposar punts de vista diferents des del que podien ser considerades o són considerades hores d'ara altres ràdios. Amb els protagonistes, Josep Mañé, Jordi Soletura, Teodor Garriga i Teresa Pàmies, parlem ara mateix. No sense recordar abans que després de les notícies de les 11, la carta oberta de Manuel Trallero serà avui adreçada també, insistint en el tema de la sonda solar, a Mart, amb Jordi Isern, director de l'Institut d'Estudis Espacial de Catalunya. Trallero vol saber què ens costa econòmicament a cadascun de nosaltres qualsevol fracàs espacial. De moment, recordem, 25.000 milions de pessetes s'han perdut en haver-se perdut la sonda Mars Polar Lander.
Els matins amb Josep Cuní.